Hola, muy buenas tardes. Estamos acabando la temporada. Estamos ya muy cerquita del 30 de junio, que es el cierre de la temporada oficial deportiva y sobre todo en lo futbolístico. Muchos contratos acaban. Pero bueno, es cuando damos por finiquitada el año deportivo, la temporada deportiva. Y también, de alguna manera, pues estas sobremesas deportivas que vamos a echar de menos prácticamente a diario. No diría yo cada semana, sino a diario. Esta sobremesa deportiva que cada jueves tenemos desde el Hotel Gipro Valparaíso, por cierto. Moldains, todos Pérez, todos los Pedros, Pablos, felicidades en su onomástica, que paséis un muy buen día. Y como digo, pues hoy estamos acabando temporada con invitado, que enseguida hablamos con él. Estamos a los postres, y el postre, por eso hablo yo solo, estamos ya a los postres con una bomba de chocolate con salsa de frambuesas y sorbete de coco. Es tremendo. Esto después es una ensalada mixta con mentresca de atún, medallones de solomillo a la pimienta con arroz y verdura al wok, que evidentemente es la información de servicio útil, necesaria e importante que tenemos que contar en este programa. Y ahora viene lo demás. ¿Qué tal, Pep Sansó, presidente de la Federació Balear de Futbol? Molt bones.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
¿Bé? Molt bé, molt bé.
¿En dinant bé?
Perfecte, com sempre.
D'això se tracta?
La realitat és que sempre en aquest lloc es tracta és immillorable, i vosaltres encara ho supereu tot.
Molt bé. Tot pot empitjorar, no se pensi. Perquè Elena García, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
No és aquest el motiu de la nostra conversa ni de la nostra trobada. Ha estat una bona temporada, Pep, pel futbol balear. Sí o no? Perquè jo tinc dubtes. Vull dir, per part del Mallorca bé, s'ha salvat bé, ha fet una molt bona temporada. L'Eivissa ha baixat, però ja el Nadal havia baixat pràcticament de la segona divisió. Després, a la primera ref, doncs, l'Atleti Balears no ha baixat de miracle, i afortunadament estem parlant d'un equip que ha salvat la categoria, i a segona ref tampoc ha anat massa bé. Dos han punxat i dos doncs, han fet un play-off i l'altre no? Com la considera aquesta temporada?
Bueno, jo crec que és difícil que hi hagi sempre 100% d'èxit, sense cap dubte. L'èxit del Mallorca sempre és important per la comunitat. Ara veure que el que és el futbol Eivissa, així com qualque pip havia enxerrat, que era un moment esplendorós, enguany ha baixat un poc. Però jo crec que és molt important, primer, el destacar que hi ha hagut un èxit probablement històric, que és el Palma Futsal en la Copa d'Europa, i després el tema de l'arbitratge balear, no?
És a dir, d'això parlarem també de l'ascens d'en Mateu Busquets.
Per mos trobar a un moment donat en tres àrbits a primera divisió, dos en categoria masculí i un en categoria femení, és algo històric. I de més, sobretot, és veure la quantitat d'àrbits que tenim a darrere, no? És a dir, set àrbits a segona ref, és a dir, una primera ref, tot això és... la veritat és que demostra molt bona salut. I després hi ha una cosa que valora molt, és que els equips que han descendit, quasi tots, estan xerrant de fer un projecte per descendir. I això demostra la salut. Per exemple, que un poble relativament no massa gros, com els Andratx, tingui la seva experiència a segona ref, baixi tercera i el primer any torni a ascendir.
Torni a pujar, o que hagi pujat la penya independent de Sant Joan, dos ascensos consecutius.
Tot això jo crec
que... I volen fer un bon projecte, també.
Efectivament. I aquesta gent està tenint il·lusió, ganes. Jo crec que a la fi dona una temporada molt positiva, però que com a natural sempre s'excel·lenci, sempre tenim gent, ja que hi ha tanta de gent que participa que no li va tan bé la temporada, perquè a la fi són molts que participen i només guanyen.
El mes de juliol d'agost de l'any passat hagués dit, quan justament va començar com a president de la federació, que el Mallorca se salvaria amb aquesta solvència i aquesta tranquil·litat, o pensava jo, patirem?
Jo crec que en aquell moment era més una il·lusió que una creència. El que sí està clar és que jo crec que si analitzem el darrer any del Mallorca, és un club que, havent tingut ascensos i descensos, ha demostrat sempre una gran estabilitat. Normalment les entitats que pugen i baixen, a vegades els descensos generen nervis, canvis i a vegades problemes en la seva estructura. Jo crec que el Mallorca això ha estat capaç de donar una estabilitat molt grossa, i després el veus una forma de fer feina que des del que són les oficines, jo crec que ajuden a aquest terreny de joc. A partir d'aquí, l'entrenador ha tingut la virtut de saber crear una idea clara que els jugadors han posat en pràctica amb entusiasme, han encertat en coses molt particulars, és a dir, per exemple, l'estil de joc feia que jugadors com Muriqi, que jugadors com Kanji, les venia el dibuix, el vestit les encaixava a la perfecció a les seves característiques, i ara el que se tracta és de com és natural una temporada nova, veure com se fa un equip i tornar a començar moltes de vegades amb una base, però que el resultat comencen de zero.
Una de les queixes més recurrents o més repetides que estem parlant ja de futbol balear i tal, és que se canvien coses d'un any per l'altre, d'un dia cap a l'altre, no? Per exemple, ara la tercera divisió, que l'Espanyola decideix ampliar de nou a 18 equips, que no té per què ser una mala notícia, al contrari, crec que és una bona notícia, però se fa sense aquesta transició i com que se decideix un dia per l'altre, i també hi ha aquesta discrepància amb els criteris, no? De quins equips han de... quins són els dos nous d'aquesta tercera divisió, no? Perquè tinc entès que la Balear té una normativa aprovada per l'Assemblea que donava preferència als que havien de pujar de preferent i que l'Espanyola té una normativa que diu exactament el contrari i per això se salven Sóller i Inter Manacor, no? Si no vaig equivocat.
Sí, això... Bueno, el primer... Això té una idea molt clara. És a dir, tot això a nivell nacional. Sí. Dir, aquí xerram de nivell nacional, tenim una estructura nova que és la primera ref, competició recent, que encara fa... que el concepte que se va crear és dos equipos de 20 a primera ref, 4 de 18 i 18 de 16, no? La veritat és que quan han fet aquesta experiència, molta de gent, inclús clubs d'aquí, me comentaven que trobaven que un grup de 16 era molt curt. A dir, nosaltres sempre hem comentat molt que la divisió no juvenil, un grup de 16, però és que era una competició curta, 30 partits, no? I per això l'Espanyola l'ha volgut dur de 8. Aquí què passa? Que se produeixen dues vacants, no? I la cobertura de vacants està molt regulada tant en el reglament nacional com en el territorial, no? Aquest cas és una cobertura de vacant nacional. Vosaltres que sou, que m'agrada futbol en si, si feis memòria, quan l'Elche descendeix per motius administratius, és la primera vegada que no se puja un equip a la segona. Se salva l'Eibar, perquè l'Eibar va descendir.
Me'n recordo, sí.
Vale?
Sí.
Per què? Perquè en Tebas deia que el futbol professional tenia tanta norma, tenia tanta exigència de control, que en el moment que hi havia una plaça extra, que no té res a veure amb el centre i el centre, sinó que es produeix extra, s'havia de cobrir salvant gent d'aquesta estructura professional. Clar, a l'Espanyola se feia el mateix. A l'Espanyola hi havia una aposta molt forta d'impulso, no? Impulso 24, de donar molt de dobbes als equips de primera, segona i tercera ref perquè se professionalitzessin. Aleshores, que deien, en el moment que hi ha una plaça extra, que això no hem de confondre amb ascensos i descensos, és a dir, pugen tres, en baixen tres, això no té res a veure. Quan se produeix una plaça extra, ja que hem invertit en professionalitzar aquests equips, en lloc de pujar més equipos de baix, pues en salvo un...
És a dir, que estaria, segons aquest criteri de l'Espanyol, estaria més preparat l'equip que ja hi era en aquesta categoria que un que ha de pujar.
Efectivament. És a dir, que de preferent en pugin 5, s'estimen més, pues que només en pugin els 3 que tocaven.
I és un criteri que està escrit a l'Espanyol i...
Reglamentàriament.
Els hi han donat molt mal de cap, és aquí algú molta queixa o no?
Sí, perquè nosaltres, com que les nostres categories territorials de davall això, no hi ha un pla de professionalització, d'impulsar com les de l'Espanyola, però nosaltres sempre, els clubs, han decidit en el seu moment que se premiava 700, no? És a dir, que quan hi ha una plaça extra, en pujo un mes. Aleshores, clar, la realitat és que la cobertura de vacant nacional és salvar gent, la cobertura de vacant territorial és pujar gent.
I com que la tercera és categoria nacional, doncs s'imposa el criteri de l'Espanyola.
Efectivament. És una cobertura de vacant que fa l'Espanyola en el seu reglament general.
Ara que parlem d'expulsió per temes administratius i tal, me ve al cap el cas Osasuna. Com acabarà això? I com acabarà el cas Barça també? Perquè molta gent se demana com és que Osasuna, els inspectors de la UEFA, diuen no ha de jugar, Conference League i el Barça si pot jugar a Champions.
Bueno, amb això...
Què passa? Sí. Quines notícies té vostè de Madrid? De
no, jo crec que això és un tema senzill. És a dir, en el seu moment, ahir va haver aquella denúncia de se pago de primes per guanyar, crec que era així, no?
Una compra de partit.
O una compra... Pago...
Crec que un milió i pico d'euros.
És a dir, no? I UEFA, en el seu moment, no va actuar i ha esperat que el Tribunal Suprem d'Espanya, a nivell de justícia ordinari, que se va sortir el gener, donés una sentència definitiva, no? Clar, a partir d'aquí, UEFA aplicarà el concepte que voldrà, no? Això és un altre àmbit.
Ja ho va viure al Mallorca amb un tema molt diferent, com va ser el tema de deutes i concurs de creditors, i clar, se va quedar fora.
Jo crec que la del Mallorca estava més clara, perquè en aquell moment el Mallorca queda de fora per estar en concurs de creditors. Què deia? UEFA deia que els clubs que estaven en concurs de creditors i no pagaven les seves deutes tenien avantatges a damunt els que si havien de tenir una activitat normal i que per això no podien jugar a competicions europees. Perquè, clar, estem xerrant...
Però aquí és un tema més greu perquè és una compra de partit.
Claro, però estem xerrant d'institucions on són privades, on te conviden a jugar.
Sí, sí.
No, i te paren
ja te pots queixar que és una competició privada.
Efectivament, no? Clar, què passa? Que en aquest cas, si s'aplicàs el mateix concepte d'Osasuna, en teoria amb el Barcelona hauries d'esperar que tot això acabés els processos judicials.
Clar.
No?
Perquè tenim Osasuna parlant de 2013.
Claro, clar, la veritat és que esperar abans per una cosa d'aquestes apareix. I aquí hi ha una diferenciació, que és Espanya i la resta d'Europa. El sistema deportiu sancionador a la resta d'Europa és privat. Espanya és públic. Públic vol dir que l'Estat regula el que falta lleu, greu o molt greu, i com se sanciona de cada una d'elles. Aleshores, si la falta no està contemplada a lleu, greu o molt greu, no pot sancionar. En canvi, a tot l'altre àmbit europeu, tu ara veus, la Juve a Itàlia, sense mans ni menys, li han posat 17 partits de sanció. Hòstia, això com és? Causes tan curioses, no? I és perquè hi ha un instructor que decideix la sanció ad hoc a cada cas.
Si vostè hagués d'apostar el mateix que passarà amb Osasuna, li deixarà o no jugar o no? A UEFA, a la Conference.
Home, jo te puc dir el meu desig és que jugui.
Sí,
no?
Sí, clar, evidentment.
Sense
a part, Osasuna s'ha perjudicat perquè li van treure aquests diners de la Caixa, l'anterior junta directiva, ells se van
personar
com a causa, com a acusació particular, i diuen, ostres, jo he fet el que he pogut perquè m'han estafat a mi l'anterior directiva, i a sobre me castigues.
Efectivament, és a dir, jo crec que és un tema, clar, a la fi UEFA fins avui el que ha dit és, hi ha una sentència que diu clarament que això és un delicte, no? Aleshores, jo m'agradaria que s'arreglés, perquè a la fi crec que l'Osasuna, si en el seu moment se va equivocar qualcú, els directius posteriors han fet lo possible per subsanar això.
I està l'Atlètic de Bilbao doncs, fent palmes per si juguen a Europa. Ja, i molta gent volia que li tocassin al Mallorca, si hi havia una sanció cap al Barça i cap a Osasuna, i que la següent plaça li tocarien al Mallorca, i que sí que és guapo jugar a Europa, però al Mallorca jo crec que li fan un terrible favor si li fan jugar a Europa, Elena, perquè no, a dia d'avui... Para la primera está muy bien, pero a día de hoy plantilla para dos competiciones es más complicado. Li volia demanar, que té el postre aquí, i jo també se'm van els ulls cap al postre. Dic que ha tingut una setmana intensa, no? Dilluns la festa del futbol base... I...
Sí, la veritat,
no?
Veritat és que estem molt contents perquè tot el que són nostres competicions amb edat de formació, amb edat escolar, de cadet per avall, són la majoria de les nostres llicències. És a dir, a la fi, futbol és un joc de competició que juguen més o menys gent contra un contrari, amb un objectiu de fer gol i que no el te facin. Però de veres, la nostra finalitat, de veres, és el tema social, no? És a dir, és que tantes famílies posin en mans del club part d'educació del seu fill, És a dir, perquè el 70% de les nostres llicències estan aquí, és el meu mapa de tot. I nosaltres hem pogut fer, tant a Mallorca com a Menorca, com a Eivissa Formentera, una festa que jo crec que ha agradat, no? Que sobretot ha estat diferent i que sobretot ha arribat a les nit, no? I l'hem pogut premiar com se mereix.
A la segona part del programa li demanaré, parla sense en Mateu Busquets, per l'ampliació de la federació que crec que està pendent, per les eleccions de l'any que ve, 2024, moltes coses. Elena, lanza alguna.
Yo quería preguntarte, bueno, en este tiempo que llevas en el cargo, no sé qué dificultades te has encontrado que no esperabas, ¿no?, que ibas a tener. ¿Cuáles han sido esos problemas que han ido surgiendo quizás en estos meses que no esperabas que te verías afrontar?
Sobre todo que yo me creía que más o menos dominaba el ámbito y lo dominaba poco, ¿no? Es decir...
O sea, esto es como cuando uno cree que sabe inglés y se va a Estados Unidos o a Inglaterra y dice, no, no sé.
No lo sabía.
Totalmente mejor, ¿no? Es decir... jo crec que el meu coneixement del món federatiu, del món del futbol, dels clubs, més manco tenir una idea, que és veritat que la tinc, no? Però després hi ha un àmbit molt més gros que és diferent, i sobretot el que està clar és que no tot dependeix de tu, no? És a dir, que tu creguis que has tingut un gran dia, una gran setmana, i hi ha una cridada, pues, que en aquell camp ha passat això o allò, o sigui, dir, per exemple, per no anar tan fora, dir, no sempre és un insult o una agressió, per exemple, que te diguin que un àrbit no ha arribat a l'escamp, pues club és molt greu i no pot ser i tal, i potser aquell home ha tingut un accident o ha espanyat el cotxe, no? A la fi són coses que no dependeixen el 100% de tu, i això és el que més m'ha cridat l'atenció, no? Després, tot la resta, més o menys normal. Jo crec que nosaltres hem fet una feina de millorar moltes coses de la federació, no? Però que ara tenim el gran repte, i el gran repte és la pròxima temporada millorar, perquè, clar, diu que ja no varen començar la temporada un poc arrencada, ja planificada, ja... Nosaltres hem de millorar el que és més important pels clubs, no? I els clubs és les competicions. A dir, a la fi, tenir un bon sistema de competicions, tenir un bon departament de competició, tenir un bon sistema sancionador d'aquestes competicions, que funcioni el sistema de servitatge. Tot això, a la fi, si som capaços de posar-nos com prioritari per la propera temporada, de veres, són coses que milloren el futbol, per tant, milloren els clubs, que és el sentit que té la nostra federació. Nosaltres existeix una federació perquè hi ha clubs, perquè tenim deportistes, perquè se juguen 24.000 partits, perquè per tot això, no? És a dir, no és que hi hagi federació, per tant després venen els clubs. Els clubs estan per damunt tot, la competició està per damunt tot.
Són les 3:23 de la tarda des de l'hotel Gipro al Paraíso para San Spa, com sempre, agradecidos a esta sobremesa, a esta acogida. Por alguna extraña razón nos siguen aguantando y nosotros agradecidos por todo ello durante toda esta temporada, que nos permite, pues eso, sentarnos a la mesa con jugadores, con entrenadores, con directivos, con árbitros, con el mundo del deporte, para poder compartir en sobremesa, con micro, mantel y micrófono, pues cómo se vive el deporte desde dentro con nuestros oyentes. Enseguida continuamos con el presidente de la Federación Balear de Fútbol. Antes, noticias.
Deportes. COPE Baleares. Deportes. Estar informado.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport, ganas en inversión y en diversión. Camides Aigua 101, Binissalem, aquasport.com.
¡Mamá! ¡Amarillo pollo! ¡Amarillo pollo!
¿Todas las paredes?
¿Todas?
Tranquila, con una mano de pintura solucionado.
¿Pero mamá?
Hija, tu historia empieza en Julia. Tienen de todo, te asesoran y están cerca de ti.
Julia Pinturas, la mano que necesitas. 75 años de experiencia a tu lado en Palma, Manacor y Polígono de Son Castelló.
Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Autodesguace Pérez celebra el mes del reciclaje. Si nos trae su vehículo para desguace a nuestras instalaciones, le pagaremos 200 euros. Sí, 200 euros. Gremio Zapateros número 60. Molestias con Pérez, ninguna. Y problemas, menos.
COPE Baleares.
La radio más escuchada en tu comunidad de lunes a viernes.
COPE es la radio más escuchada en Baleares según los datos de la segunda ola del Estudio General de Medios. Es la emisora generalista líder en las islas con 65.000 oyentes. Herrera en COPE es líder en Baleares. 50.000 personas eligen a Carlos Herrera para informarse por las mañanas. Ángel Expósito es el comunicador más escuchado en Baleares en La Linterna. Además, COPE sigue siendo la más escuchada en las islas durante el partidazo con Juanma Castaño. Gracias por confiar en nosotros.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Es oficial la cesión de Leo Román por parte del Mallorca al Oviedo, lo venimos contando, el meta internacional que debutaba el otro día con España en el Europeo Sub-21, el sábado tienen cita de cuartos de final frente a Suiza. Un Leo Román que por ahora no hará declaraciones porque está en competición, está con la selección española, no está en la disciplina del Real Oviedo todavía, pero sin duda puede ser importante para este joven portero que el próximo día 6 cumplirá 23 años y que ha perdido una temporada, al menos es la sensación que él mismo tiene y por eso lo expresó públicamente hace unos días, un par de semanas, pues que le convenía salir para tener minutos fuera del Mallorca. En cuanto a fichajes, estamos en un impasse de espera en el Real Mallorca tras las dos primeras incorporaciones de Mascarell y de Lato. Se habla de muchos nombres, de muchos jugadores y por ahora, cosas concretas que sepamos, pocas. Y por cierto, a día de hoy sigue siendo jugador del Mallorca Canguilí, porque había quien le colocaba ya en el Paris Saint-Germain. De momento estamos exactamente igual. Y el único banquillo que quedaba vacante en la primera división ya tiene inquilino, ya tiene sustituto Iraola en el Rayo, es Francisco, el técnico almeriense, que empezó la pasada temporada en el Elche, que va a ser el técnico del Rayo Vallecano para sustituir a Iraola, que se ha ido a la Premier. Ya saben que en el Celta Rafa Benítez y en el Almería un viejo conocido de la afición del Mallorca como es Vicente Moreno. Y cuarto fichaje en el Atlético Baleares, el lateral diestro Loren Fernández, que llega procedente de la Balompédica Linense. A pesar de su juventud, 24 años, tiene mucha experiencia en la primera ref, ha jugado 57 partidos en las últimas dos temporadas y entra dentro de ese perfil de ajuste económico, de edad también joven, que está buscando el Atlético Baleares. Protagonista ayer era el ex capitán balearico Canario, quien decía claramente que su situación a día de hoy es la misma, tiene contrato un año con el Córdoba, que a él nadie le ha comunicado nada, a pesar de que es un sinfín de noticias que están apareciendo en la ciudad andaluza sobre renovación de plantilla y bajas, y el nombre de Canario suena como baja, pero a él no le han dicho nada. Si así fuera, lo dijo muy claramente ayer, y el Atlético Baleares le quisiera, él estaría encantado de volver. Evidentemente la experiencia no ha sido buena en el Córdoba, aunque en teoría sí va para mejorar y con una ficha superior en el conjunto andaluz. Y hablando de jugadores que pueden salir, el Depor, según el último rumor, estaría interesado por Marc Baró. Y en el Atlético Baleares tienen noticias efectivamente del interés del Deportivo de La Coruña, pero se remiten a la cláusula que es de 80.000 euros. Si quieren al lateral izquierdo, que renova automáticamente por partidos, tienen que pagar la cláusula. Si no, tendrán que negociar con el Atlético Baleares, que no está por la labor de que salga Marc Baró. Al final esto es como todo, si el jugador quiere irse, pues forzará que se negocie, pero el Atlético Baleares tiene claro que no va a regalar a uno de sus mejores jugadores. Y en baloncesto tenemos dos fichajes, el Fibu y Palma, que ha fichado al base catalán Josep Isern, y el Clas Sant Antoni al alero Jaime Llamas, que llega de Ponferrada, igual que su nuevo entrenador. Tenis, cuartos de final. Atención, porque Feliciano López es el único español y está siendo, hay que decirlo, el gran animador de este torneo de Mallorca, del Mallorca Championship, sacando muy bien ayer. Conseguía ganar al australiano Thompson y hoy se enfrenta al verdugo de Tsitsipas, al alemán Hartmann. Este es Feliciano.
Ganar un partido a estas alturas de mi carrera contra este tipo de jugadores pues no es muy normal y lo valoro mucho. Y lo de hoy, pues un pasito más todavía, porque creo que el jugador con el que he jugado hoy, Thompson, yo creo que es un nivel más. dentro de lo que venía jugando últimamente. Es un
y le preguntan si se ve capacitado para ganar el torneo y dice, prefiero ir paso a paso, partido a partido, porque se tenía que despedir el primer día y de momento ahí está en competición, pero ¿por qué no? Lo piensa también. Y además se ha presentado el Tour de Francia. Enric Mas, jefe de filas de Movistar, habla de la primera etapa.
Sí, como dices, tenemos una bonita oportunidad por delante, ¿no? Pocos tours, hacía creo que muchos años que no se veía una etapa como la del sábado, dura y además corriendo.
Sale de Bilbao al Tour de Francia, es la segunda vez que sale el Tour desde España, la anterior fue en el 92. Seguimos. Y un par de noticias, una muy mala y una muy buena relacionadas con el ciclismo y con la gente que practica este deporte por las carreteras. La noticia dolorosísima, ya la saben nuestros oyentes, la vienen contando los servicios informativos y todos los medios de comunicación, porque por desgracia otra víctima en la carretera, Bernard Rivas, ciclista de 49 años que perdía la vida el otro día en una carretera, arrollado y bueno, pues un comportamiento deleznable de un conductor que además se dio a la fuga y que ya ha sido detenido por la Guardia Civil, y ojalá que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona, que creo que además iba sin carnet y seguramente pues con sustancias y todo esto. Bueno, pues repito que una noticia lamentable, porque es otra muerte más evitable, y bueno, pues desde aquí el dolor hacia toda nuestra solidaridad con la familia, y sobre todo que se endurezcan las penas, que es la mejor manera de conseguir ser disuasorios de alguna forma, ¿no? Y que estos comportamientos se corrijan de manera dura. Y una buena noticia es que el triatleta mallorquín Joan Nadal ha salido del coma inducido tras 40 días en el hospital de Girona. Sufrió un accidente gravísimo en un triatlón en Platja d'Aro, en tierras de Girona, y ha estado pues en coma inducido muy, muy delicado durante el último mes, y parece que ya ha pasado a planta, y le deseamos una pronta recuperación y también pues el ánimo a toda su familia, que lo estarán pasando muy mal. Y una noticia que acaba de llegar ahora mismo, lo acaba de hacer pública el Mallorca Palma Futsal, y es que le han cogido el gustillo a esto de la Champions, no solo a la competición, al hecho de jugarla, que ha sido histórico, y la han ganado en su primera participación, sino a lo de ser organizadores. Y es que acaba de comunicar el Palma Futsal que van a organizar la ronda principal, la main round que llaman, de la Liga de Campeones, y que será en el Palau de Esports de Somos, no en el velódromo, sino en el Palau, donde se va a disputar esta sede del 24 al 29 de octubre. Así que esto es por lo que hace referencia a la Liga de Campeones. Son las 3:32. De inmediato continuamos desde el Hotel Valparaíso de Sobremesa Deportiva con Pep Sansón.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Vuelve Roca a Cap Vermell Gran Hotel. Descubre la auténtica cocina japonesa Robata y sus sabores únicos. Del 23 de junio al 10 de septiembre. Vive una experiencia gastronómica inolvidable en uno de los lugares más exclusivos de la isla. Información y reservas en capvermellgranhotel.com.
Clínicas Dentales UDEMAX. Tres clínicas especializadas en implantología, ortodoncia invisible infantil, odontopediatría y estética. Clínicas UDEMAX. Somos la solución dental para todas las edades. Ven y conoce nuestras instalaciones, tecnología y equipo de profesionales sin coste. Tu primera visita es gratuita. Clínicas UDEMAX. Piensa en tu boca. Piensa en tu salud. Llama al 971-76-7521 o entra en udemax.com.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Ya está aquí el Frutijuego, el juego más refrescante del verano de última hora.
Consiga su premio con solo rascar las casillas del boleto que encontrará de lunes a sábado en su ejemplar de última hora.
Premios directos en metálico, vales del Corte Inglés de hasta 100 euros y un gran premio de 6.000 eurazos.
Este verano consiga la combinación ganadora con el Frutijuego de última hora.
La actualidad se escribe hoy en última hora.
En Hipercentro, hasta el 29 de junio, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como magro de cerdo, 6,95 euros kilo, jamón curado bodega El Pozo, 14,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Vuelve Roca a Cap Vermell Gran Hotel. Descubre la auténtica cocina japonesa Robata y sus sabores únicos. Del 23 de junio al 10 de septiembre. Vive una experiencia gastronómica inolvidable en uno de los lugares más exclusivos de la isla. Información y reservas en capvermellgranhotel.com.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnáutica.com. Formación Dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
Las 3:35 de la tarde, seguimos con el presidente de la Federación Balear de Fútbol. Ara, d'aquí no res, complirà un any ja com a president de la federació. Li ha passat volant o pareix que han passat 3 anys?
No, tot passa ràpid, no? És a dir, tot passa molt ràpid.
Però i... un any de futbol no és el mateix que un any normal. És més intens, o no?
Bé, jo fa molt d'anys que estic en aquest món, el dia a la fi...
Fent... Però vostè ho ha dit, però no de president, que és una altra
sí,
pel·lícula.
Sí, però, per exemple, jo què sé, amb els càrrecs que tenia a l'Espanyola també tot passava molt ràpid, o tota la vida entrenant. És a dir, a la fi, aquest món és... només has de tenir clar una cosa, 24 hores, 7 dies a la setmana.
És a dir,
això és una cosa que està assumit.
M'està no? dient que no té vida, vostè?
No. No se pot tenir vida, no? Però per fer això has de fer algo que per tu no és feina. Si és feina, no tens vida, però si és el que t'agrada, no hi ha cap problema.
Això me recorda el president emèrit, perquè Miquel Vistar és el president emèrit, com el cas del rei, perquè ell no fa de president, però ell sempre està per la federació, està amb la selecció, el vaig veure l'altre dia. Com està en Miquel?
Va, molt bé, la veritat és que és una persona que li encanta estar rodejat del futbol, ella ha estat la seva vida i ara el que fa és de donar altre posicionament, però no, segueix sent vicepresident de l'Espanyola, va al futbol, està moltíssim de dies i puestos en altres dies. La veritat és que en Miquel és futbol en estat pobre.
És el millor jugador de cartes de la història, perquè va estar aquí assegut en aquesta mateixa taula un dijous parlant de futur, i dos dies després havia dimitit com a president. Havia deixat de ser... S'acomiadava a l'assemblea de la federació. I jo vaig... Nena, ¿nos quedamos?
Sí, fue alucinante.
¿Esto cómo es?
Fue alucinante.
No detectamos nada en la conversación. A lo mejor es que no lo sabía y le convencieron después del programa.
No, me da a mí que ya lo tenía bastante pensado.
No sé.
Yo si era jueves, yo creo que desde tenía... el martes. Pero al ver que se va a hacer todo muy rápido, ¿no?
Y muy discreto.
Y él va a decir, mami, él va, ya va a ser muy, muy claro, un momento donde va a prendre esa decisión. I la va prendre antes de començar una temporada, final d'una lliga, antes de començar. Sí. I jo crec que ell ha dedicat moltíssimes hores, ha dedicat la seva vida a l'esport i al futbol en particular, i l'únic que se li pot fer és elevar tota la seva trajectòria.
D'aquest primer any com a president de la federació, què s'havia proposat i no ha pogut fer? Alguna cosa que li vingui al cap?
Bueno, com tot, quan arribes a un càrrec, creus que tot ho faran més ràpid, no? I la veritat és que quan tens a vegades desconeixement d'una cosa, pues te trobes un 33% de les coses que no se poden canviar perquè una norma posa que no, un 33% que no ho pot canviar perquè Espanya ha algo que funciona, i te queda un 33% que sí se pot fer. Però clar, tot això du estudi, normativa... A dir, avui en dia jo crec que estem massa ficats a dins un món massa
normatiu,
farragós.
Molt farragós tot.
No?
Hi ha lleis per tot.
A dia d'avui, si tu llegeixes el manual de procediment econòmic que hem aprovat nosaltres, el codi de bona governança, és que jo crec que ni un ajuntament de màxim nivell o un estat, però no queda més remei. És a dir, a dia d'avui la norma és el que te dona estar tranquil. Aleshores, a lo millor abans, te poso un exemple d'un manual de procediment econòmic, és a dir, el que era un paper que antes firmava el president i el tesorer, avui en dia, per firmar el president i el tesorer, ve acompanyat de lo millor 4 o 5 informes. Perquè hi ha hagut gent que ha hagut de firmar que allò se pot firmar. Perquè no queda més remei. Dir, avui en dia...
Molt complicat tot, no?
Sí, però això és administració. Tu antes te donaven una subvenció i ho justificaves amb una factura i avui en dia aquella factura són 100 documents.
Ara que parla de l'administració i com que hi ha canvi de govern i d'ajuntament, etcètera, etcètera, estem en un moment de transició i de canvi, què li demana vostè als nous rectors esportius de la política de la nostra comunitat, ja sigui govern, consell o...
Jo
fa alguna petició?
Sí, jo sobretot com a president de futbol el que més demanaria és que no mos interpretin com un esport de competició, que mos interpretin com una labor social, que de veure ser nostra gran força, nostre gran potencial són tots aquests partits, totes aquestes famílies, tota aquesta gent que se mou entrenament. A la fi, la majoria dels nostres clubs fan una labor de donar valors i educació en nins, però sobretot després fem una gran tasca de sociabilització. I això és el que de veres s'ha de reconèixer el futbol. El futbol no només és competició. Hi ha moltes més coses i a vegades no hem estat capaços de tenir un relat adequat. És a dir, si ara tots els que esteu en aquesta taula, que teniu fills, vos deman que pagueu de guitarra, d'una activitat extraescolar, tot me contestareu la quantitat mensual. En canvi, si a qualsevol que està aquí, que tingui un nen que juga a futbol, li demanem que paga per jugar a futbol, contestarà la quantitat anual. Però és que pagues 90 euros de guitarra i per jugar a futbol pagues 500 euros. No, escolta, pagues 50.
Si
feien la mateixa comparativa.
I una cosa, ja que va deixar aprovada una llei de l'esport aquest govern que ha acabat ara, pensa que aquesta llei tindria coses que s'haurien de canviar?
Bé, jo crec que aquí hi ha una idea molt clara. És a dir, Espanya probablement sigui el país d'Europa o del món més intervencionista damunt l'esport, no? La prova és que la majoria d'activitat sancionadora esportiva és privada de les federacions. En canvi, Espanya, fins a la llei aprovada a desembre de 2022, era pública. I a Balears la llei segueix sent pública, el sistema sancionador. I sobretot jo crec que el que s'ha d'entendre és que les federacions ja basta el propi autocontrol que mos posam, no? Que no necessita... A vegades mos dona la sensació que estem senyalats d'entrar de ser culpables, no? I jo crec que...
És que hi ha hagut canvis molt importants perquè la gent que mos escolta ho entengui. Per exemple, la nova llei de l'esport que ha aprovat aquest govern que ha sortit ara, doncs limita la presidència de les federacions a tres mandats. També posa un mínim de per exemple, les juntes directives de dones, tinc entès, en els clubs...
De dones o homes,
homes.
Excepte minoritària de son 40%. Però, per exemple, jo, encara més que això, el que me preocupa és que el 60% hagi de ser gent en actiu. És a dir, clar, jo entenc que hi ha esports que potser no queda més remei que tothom estigui un club. No? És a dir, potser jo he jugat a billar. És a dir, érem tan pocs que tots havien de ser gent amb actiu. Érem els mateixos, però ara el futbol és tan gran, hi ha tant d'interessos, que el que està emanant és que cada pic hi hagi menys gent a un club, jugadors, entrenadors, gent amb actiu a dins la federació. Perquè no mos puguin acusar de que les decisions se prenen per interessos propis de gent d'allà de dins.
Interès de part,
no?
Sí, sí.
I la llei mordu a que de la junta directiva el 60% ha de ser gent amb actiu. És a dir, el camí que nosaltres anàvem...
És el contrari del que imposa la llei.
La llei te diu el contrari. A vegades, jo crec que això crec que és una llei nova, que encara s'ha d'assimilar, que sobretot s'ha de fer una interpretació de, perquè de moltes coses s'ha de crear reglament d'aplicació.
A lo millor els nous la canvien, aquesta
llei. I jo estic convençut que la gent estudiarà certes coses i veurà que a vegades no tot, el paper l'aguanta tot, però a vegades la realitat no.
El paper diu una cosa, però després la pràctica és sempre més complexa. Vaig a coses concretes, president. Ha estat l'assemblea l'altre dia, doncs moltes coses, moltes notícies que donaven Rubiales, el president de l'Espanyola, com aquesta nova seu que vol fer aquest estadi nacional, que no sé si farà, però sobretot el que ens interessa aquí, ens toca més de prop, la repartició dels dos grups de primera REF. Crec que tant l'Eivissa com l'Atlètic Balears molt contents no han quedat amb aquesta repartició del viatge a Extremadura, viatge a Ceuta-Melilla... Quin va ser el criteri d'encaixar...
Això des del moment que tens un país, el pot xapar de dues formes.
Est-oest o nord-sud?
A nord-sud, no? Aleshores se va fer per votació de federacions territorials, no? És a dir, la veritat és que la Federació Balear va votar est-oest, no? I se va guanyar, de més, de molt, nord-sud, no? Jo crec que aquí la gent té poc en compte el problema d'insularitat que tenim, no? És a dir, perquè, clar, si tu, ja que sempre has d'agafar un avió, ja que sempre t'has de desplaçar, ja que t'has d'adaptar a les freqüències dels vols, que no és senzill, i a més a Mallorca som un privilegiat una sèrie d'èpoques, però altres mesos és una altra. I després, els privilegiats que som a Mallorca no és el mateix Eivissa. Per exemple, la nostra tercera divisió, un equip de Menorca i Eivissa durant la majoria de temporada fa Eivissa-Mallorca, Mallorca-Menorca, Menorca-Mallorca, Mallorca-Eivissa,
sí, sí,
per jugar un partit entre illes,
sí, sí,
que no sigui
una doble insularitat, sí, sí.
La realitat, i ja no deixar quan xerrant del Formentera, que ja són tres vots.
Sí, és una aventura.
Aleshores, tot això a vegades no se té en compte. Per què? Perquè si no s'ofreixes un problema, molt de pit no ho veuen. Aleshores, què volíem nosaltres amb els nostres equips? Poder anar a llocs a on hi ves un aeroport proper que no obligàs, per exemple, anar a Madrid que fa autocar i baixar, no? I això era un poc...
I hi ha algun tipus de proposta per rebre més ajuda per aquest tema dels desplaçaments? Perquè seran bastant carets. I clar, la primera REF no té els ingressos que tenen, per exemple, l'Eivissa ve de futbol professional, però...
Però ara amb això no és un gran argument perquè, per exemple, l'Espanyola te paga els desplaçaments, no? És a dir, el cost que tingui això, els rets...
Però te paga l'avió, no? Les places d'avió, no?
Te paga l'hotel, és a dir...
Sí?
Sí, te paga tot. Però no és aquesta...
No m'ho pensava.
Clar, avui en dia les ajudes que donen les espanyoles als escuts són moltes.
No? És a dir, tenen cobert la plaça d'avió, crec que són 18...
Sí, l'hotel i tot.
I l'hotel també?
Sí. A dir, però el problema no és aquest, el problema és el gasto de temps. El gasto d'anar...
Sí, està clar, està
tot
clar.
Tot això no és fàcil, perquè, clar, tu has de fer 4 hores d'autocar, però, clar, és que nosaltres ja venim de fer 4 hores d'aeroport.
Sí. Ah, és així. Què sap vostè del tema dels drets televisius de la primera REF? Se farà en Mediaset? S'adonarà que els hi contra l'Espanyola?
No, jo el que sí sé és que primera REF, segona REF i tercera REF, l'Espanyola ha decidit, independentment de lo que recaudi, mantenir les subvencions que pagava l'any passat. El que era l'Impulso 24 l'ha allargat a Impulso 27, és a dir, l'ha allargat 4 anys més, i després el que també és important és que s'aposta molt fort per la primera categoria femenina, que és de la Federació Espanyola, que no és professional, i la primera i la segona de futbol sala, que aquí sí que hi ha un augment en la línia de subvenció.
Yo quería preguntarle, una de las novedades que han introducido en esta temporada ha sido la creación de la Liga 5. Entonces, bueno, quería saber un poquito qué futuro tiene esta competición y cuál ha sido la aceptación, como valorantes de la federación, cómo ha sido la aceptación.
Bueno, un poc, si de quan se genera aquesta competició, és que una nina, en el seu trànsit de nina a dona, pugui començar domen jugant amb dones, domen jugant amb nines i que va domen jugant amb dones, no? És a dir, i això jo crec que ara s'ha lograt, se mantindrà la lliga ha estat un èxit, en especial la categoria a la vida infantil, no? Ja un poc més grandetes, no? Esperam que l'any que ve augmentin el número d'equips i seguirem amb aquesta competició un poc que nosaltres vam qualificar competició dolça, és a dir, que un equip se pugui incorporar a mitja temporada, si tu tens un grup de nines, que pugui jugar federada en nins i aquí, amb una sèrie d'avantatges i ajudes, perquè jo crec que a la fi tenim X col·lectius que pel seu desenvolupament i creixement el que has de fer és una aposta clara i decidida. I jo crec que tant la dona com el futbol sala han de ser capaços de fer una aposta, per exemple, a Menorca i Eivissa, en competicions de base, no hi havia hagut mai futbol sala. I estem convençuts que l'any que ve a Eivissa seran capaços de treure lligues, no? Aleshores, tot això són coses que, per desgràcia, com dèiem antes, no se fan ràpid, no se fan d'un dia a l'altre, però que sí, estic molt content, perquè crec que tenim un grup de feina important de gent que el que fa és mirar per futbol.
Tema d'àrbitres. Molt content, m'imagino, amb l'ascens de Mateu Busquets, que està sorprenent, perquè no és molt freqüent que un àrbitre estigui de trànsit només un any a segona divisió i puja a primera.
Jo crec que només ha passat tres pits en tota la història.
O sigui que li van donar ja l'altre dia l'enhorabona al propi Mateu Busquets. Tothom m'ha xerrat bé en el món de l'arbitratge d'ell, i és una alegria, no?, tenir dos àrbitres del Comitè Balear. Com està el tema del local federatiu, del local del comitè dels àrbitres, que ha quedat d'una altra època? Tinc entès que, en teoria, anava en la mateixa seu de la federació amb una ampliació. Com està aquesta obra? Ha començat
sí,
ja?
Si idea, no, és a dir, si idea és... en l'anterior president, si idea era fer una gran ampliació de la federació. La veritat és que nosaltres mos assusta un poc, perquè els temes econòmics d'avui en dia, i més a dia d'avui, materials de construcció, se pot disparar molt.
No se volen ficar una gran obra.
Creiem necessari fer una inversió en una obra perquè puguin venir el comitè d'àrbits, ja s'ha vengut el comitè d'entrenadors, no? I a la fi que puguin tenir les instal·lacions com toca, no? I després qualque petita modificació...
Quan serà això de l'obra?
No ho tenim molt clar, perquè sobretot és una inversió important, i a dia d'avui sobretot creiem que hi ha una sèrie de departaments que necessiten una inversió en recursos humans, en gent, en personal qualificat, per poder donar el servei adiant estudiants. Han fet tres grans festes, no?, de campions, a veure, però l'han fet gent que s'han incorporat a la federació en aquesta àrea de màrqueting, de béns, no? I tot això és important, no? Aleshores, sempre la realitat és que dins el Codi de Bona Governança han creat una comissió econòmica on hi ha gent externa a la federació que són els que mos aproven si poden fer un gasto o no, i sempre s'ha de valorar. És a dir, jo com a president som incapaç d'assumir que podem fer una inversió. Jo dic, escolta, jo crec que en el grup de feina podem gastar això, i és la comissió econòmica.
És a dir, que no tenim data per començar.
No, avui encara no.
És el que m'està dient. Vale.
És a dir, una altra cosa. Si vols xerrar 5 minuts més...
No importa.
A la fi, l'has resumit...
Perquè se mos acaba el programa. No, i l'any que ve també toca, Enric Ramon Rocava, com a president dels àrbitres, ho ha dit, i hi ha una cosa que sempre me diuen els àrbitres: com és que els candidats a presidir el comitè l'ha de designar el president de la federació? Això no hauria de ser així, haurien de ser els propis àrbitres qui designin qui els ha de presidir, no?
Per?
Demant, perquè és un col·lectiu...
De la federació, no?
Sí, però hi ha un president d'àrbitres, no? Si hi ha un president d'àrbitres que els ha de representar, l'haurien d'escollir ells o no? Jo demano, no ho sé. És el que te diuen els àrbitres.
Jo crec que el president de la federació és qui ha de triar el director de formació, el president dels àrbits, el president dels entrenadors, el delegat de Menorca i el delegat d'Eivissa. Perquè si no, tindria molt poc sentit. Perquè si no, estaríem fent... Jo crec que moltes de vegades el futbol més tradicional han tingut un greu problema, i és que dins una pròpia federació hi ha diverses federacions, no? És a dir, tu tens la federació de futbol, però després hi ha la federació...
Sí, com que els àrbitres siguin un altre món, no?
No, escolta, que han d'anar tots junts.
I qui serà el nou president?
Buah, si tens cap idea i m'ho dius, no? Jo crec que el pròxim president de la Balear serà una de les decisions que haurà de prendre. Jo crec que el que està clar és que ha de ser una persona de l'àmbit, no? i crec que haurem de valorar bé.
Vale, doncs queda ajornada aquesta pregunta per d'aquí uns mesos, i ara li vull demanar, si mos acaba el temps, si se presentarà vostè el 2024, perquè en teoria toquen eleccions.
Bueno, en teoria del 24 s'ha de fer eleccions. Jo sempre he dit que en condicions normals, si deies que sí...
Té competència, hi ha qualcú més o no?
No ho sé, però és igual, no? El que està clar és que jo crec que l'equip de feina que avui en dia estem a la federació mos presentarem, perquè crec que encara queda una labor que se pot fer.
Clar, clar, és que ha estat una presidència interina o una associació...
Totalment interina per anar a una solució.
Va venir com va venir, però i ara doncs, no ha hagut molt de temps de fer moltes coses, i bueno, teòricament l'any que ve que toca doncs, fer aquest procés electoral, doncs ja comptem que, com acaba de dir, que vostè hi serà, i veurem si hi ha més candidats, que jo crec que no s'ha sentit fins ara res. Un segon, que estem acabant.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Autodesguace Pérez celebra el mes del reciclaje. Si nos trae su vehículo para desguace a nuestras instalaciones, le pagaremos 200 euros. Sí, 200 euros. Gremio Zapateros número 60. Molestias con Pérez, ninguna. Y problemas, menos.
Comenzado las rebajas en Alcampo. Cientos de productos de textil con descuentos increíbles. Tu compra más cómoda y con los mejores precios en alcampo.es o en tu hipermercado Alcampo. Y ahora ya puedes visitar nuestro Facebook, Alcampo Mallorca.
¿Has tenido un accidente de tráfico? En Hospital Parque Levant ofrecemos un servicio integral de urgencias, hospitalización y rehabilitación. Y nos ocupamos de todos los trámites, sin ningún coste para ti ni para tus acompañantes. No lo dudes. Si tienes un accidente, ponte en manos de los mejores profesionales en Hospital Parque Levant.
El verano ya está aquí. Vacaciones, buen tiempo, alegría, relax. Es momento de disfrutar y, sobre todo, descansar. Best Comfort. Rebajas con hasta el 50% de descuento en sofás, colchones y mueble de exterior. Para que descanses más y mejor. Best Comfort. En Cabide Jesús 38, Polígono Can Valero, Palma.
BestComfortMallorca.com.
¡Prepárate! Llega a Motorrock FM Onda Mallorca Motos 2023. La concentración motera con más rock del planeta. Domingo 2 de julio a partir de las 10 de la mañana en la avenida Jaime III de Palma. Con el apoyo de Hoteles Globales, Palmer Inmobiliaria, Naibor, Wanahop y MB Seguridad.
En Restaurantes El Cranque seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes El Cranque, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
No tenía que ver con lo de hace 30 años.
Yo me sorprendió mucho la redacción de Asi. Un director catalán, del Barça... Oh,
son las 3:57. ¿Estamos en antena? ¿Hola? Ah, vale, no, que aquí estamos en mitad de la sobremesa, como se ha podido comprobar perfectamente. Bueno, igual el ingeniero me ha dicho algo y yo ni le escucho. Luego dice, claro, con razón, que no le escucho. Y mira, hoy se queda sin postre el ingeniero, no le iba a llegar. Bueno, estamos acabando y hablábamos de lo peculiares que son nuestros colectivos en el mundo del deporte, que realmente lo son.
Jordi, se nos ha leído ese sport, diu... que el col·lectiu arbitral, el president de la federació, tria una terna,
sí,
ara els àrbits i els entrenadors, i després el col·lectiu vota.
I d'aquí no...
Això és el que diu la nostra llei, i en teoria...
No se pot canviar.
Això l'ha de canviar el govern, nosaltres.
Sí, sí, però és així, no? Però entén vostè que els àrbitres pensin que haurien d'escollir ells el seu president o no?
Bueno, no ho tinc massa clar, perquè jo crec que el que mai s'ha de fer és creure... que els àrbits i la federació no van junts. Jo crec que és bàsic entendre que és un, no? I que és algo molt important, que de veres se tingui un col·lectiu fort, sòlid, perquè el col·lectiu arbitral, l'àrbit d'un partit, és com un jutge, és a dir, és la part més important que hi hagi un partit de futbol. perquè la fiesta es que dona fa de tot el que passa.
Marxem, pensa-nos-ho. Doncs bon estiu, gràcies per la visita i ja mos contarà quan comença l'ampliació de la federació, que no m'ha quedat clar. Sí, m'ha quedat clar que se presenta i que volen continuar amb aquesta feina que just han començat fa no res, un any, com aquell que diu, que això en gestió és molt poc, i que volen donar continuïtat en aquesta etapa al capdavant de la federació. Bon estiu i moltes gràcies.
Jordi, Elena, Pat Lluís, moltes gràcies, i que també tingueu un bon estiu.
Gràcies. Pep Sansor, president de la Federació Balear, Jaume Colombás, que li ha acompanyado també, los ingenieros José Ponce i Pellu Bausà, Elena, gracias y buen verano.
Igualmente a
todos. Nosotros seguiremos aquí al pie del cañón cada día a las 3:25 de la tarde con servicios mínimos y después retomando toda nuestra programación. Pero ahí estaremos el lunes, bueno, y mañana también, que mañana es viernes. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.
Vale la pena, mi amor. La pena, mi amor. No hay fronteras, serás. Será lo que tú quieras. Lo que tú quieras, amor. Se puede, amor.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente. Algunos le llaman epidemia de infelicidad y por eso consumimos para estimularnos, para evadirnos, para mantenernos despiertos, para dormirnos. Epidemia de infelicidad. 300 millones de personas consumen droga en todo el mundo y los números crecen muy rápido. Y el sur de España, en especial el Estrecho, se ha convertido ya en una de las principales rutas de droga del mundo. No estamos hablando solo del hachís que viene de Marruecos. Estamos hablando, por ejemplo, de la cocaína, de mucha cocaína.
Acaban de dar la orden. Vamos.